I mentre tot això passa, a l'escenari del Cabaret Elèctric hi tenim l'escriptor Ramon R, que ara mateix està desfent el nus del mocador. Ramon, bona nit.
Bona nit.
De fet, hem de dir que Desfent el nus del mocador és el títol del seu darrer llibre que vens a presentar aquesta nit.
Sí, sí, exactament.
Enmig del no-res, en un encreuament de carreteres, en terra de ningú, hi ha l'abeurador. Així en diuen del bar per on passen la majoria de protagonistes de la nova novel·la del Ramon R. Aquests clients hi veuen vi calent, malibús o cubates de l'Àrios, i mentre els lectors de la novel·la s'amorren a una llengua agosarada, divertida i molt rica.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand.
La bona fama entre la crítica i els lectors que han conreat, doncs, han anat conreant les escritures del Ramon R. ha estat una cosa que ha anat de boca a orella. Ja fa temps que vam sentir els elogis dels seus llibres de relats, La flor blanca de l'Estremoni i La pólvora del 4 de juliol, que de fet doncs, va ser molt destacat a la revista Benzina. Ara presenta el seu darrer llibre, aquest cop doncs, una novel·la, com dèiem, Desfent el nus del mocador, una manera també de desembolicar la troca de la nostàlgia.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you.
Take me. Tamboriment, Mr. Tamboriment, de fet, forma part de la banda sonora, Ramon, de la novel·la.
Sí, sí.
Hi ha un personatge que està obsessionat amb aquesta cançó.
Bé, no, tant com obsessionat no diria. Abans, quan estava esperant-me aquí al vestíbul, he sentit la cançó i he pensat, mira, em sembla que me la posaran a mi. Doncs sí, aquesta cançó surt en un moment que un personatge explica que va anar a Londres l'any 65, o 66, ara no ho recordo.
Que és quan vas néixer tu.
Sí, i és quan sonava aquesta cançó. Ell diu que per tots els carrers i per tot arreu de Londres sonava aquesta cançó. Segurament no és veritat, però trobo que és una cançó que simbolitza molt bé una època. Uh-huh. I per això la vaig triar.
És una cançó que en el fons té un punt de nostàlgia. La teva novel·la també té aquest punt de nostàlgia. Tot i així, ens ha agradat molt i és una novel·la doncs, divertida. El protagonista pateix un accident de cotxe. Ell és un barman, un cambrer d'un bar, justament d'aquest de l'abeurador que comentàvem a la introducció. Se li queda la cara desfigurada. Això podria ser un drama. Fins i tot ell pateix un intent de suïcidi. Només estic dient les primeres línies i n'explico més. Però, tot i així, és una novel·la divertida i sobretot per la manera com s'expressa aquest personatge en primera persona i en present gairebé sempre.
Sí, jo vaig voler fer una novel·la sobre la nostàlgia, però no volia que fos una novel·la sentimental ni sentimentaloide. I per això sempre he intentat anar-hi posant distància, o bé amb una mica de toc d'humor, o bé amb alguna cosa grotesca, o bé només en el fet de que sigui el narrador que va explicant en primera persona, això ja posa una distància també, crec. I la idea era aquesta, era crear nostàlgia però sense caure en aquesta cosa ensucrada i llacrimògena que no m'agrada gens.
En canvi sí que hi ha ironia, perquè evidentment posar-li en un bar l'abeurador quan és allò que, on els animals,
sí,
els cavalls
bé,
anaven
de fet,
a veure...
El bar, de fet el bar no es diu l'abeurador. Si t'hi fixes, el bar es diu el bar de la carretera. El que passa que hi ha algun client que per broma li diu l'abeurador, així d'una manera una mica pagerola, i llavors molta gent li diu l'abeurador, però el nom en realitat és el bar de la carretera.
Hem de dir que moltes vegades als bars, als restaurants, a botigues de barri, potser són el més semblant a un escenari de teatre, perquè hi ha com una entrada i sortida de personatges, la gent es desinhibeix bastant, sembla com una espècie de, no sé com dir-t'ho, de cabina de psicòleg. Van allà, sí, sí, i d'una manera molt, molt concisa es deixen anar, expliquen les seves penes. Tu familiarment també formes part d'una nissaga d'hostalers, també a temps parcial treballes dins del món, sí, de l'hostaleria, i no sé si comparteixes aquesta opinió de, que evidentment doncs un restaurant o un bar són com un gran teatre i potser aquí t'has inspirat una miqueta.
Sí, sí, una mica la idea em va venir d'això, de, a veure, no és que estigui, els personatges estiguin basats en personatges reals o ni el local sigui aquest, però sí la idea aquesta de que algú que està, per exemple, també hi ha una perruquera, o com dius tu, una botiga de barri, hi ha una gent que estan allà tancats a darrere d'una barra o a darrere d'un taulell, i la gent se'n va allà i els explica la vida, a vegades d'una manera insistent, a vegades només de, com de passada, i el que està darrere pot interessar-se molt per aquestes vides o pot no interessar-se gens, però en tot cas la idea de que allà es pot anar lligant caps i es pot anar buscant històries, és un bon lloc. A part, el bar de carretera per mi té l'avantatge que mentre, jo crec que tots els bars de carretera, a darrere hi ha un poble o a prop hi ha un poble. I llavors aquest bar també fa la funció de bar de poble. Una mica aquest bar que surt aquí, el bar de la carretera, té un poble a darrere i una carretera davant. I llavors això crea dos tipus de clients, uns de fixes que sempre són allà,
també.
I els passavolants que sempre són els que donen una mica d'aventura.
Aquesta àurea a vegades de misteri que porten. I de fet, personatges a vegades d'aquest poble que estan asseguts en aquest bar, com sol passar, allò passant l'estona, però esperant una mica que aquests passavolants els hi canviïn la vida. Hi ha com una espècie de... deixes anar, no? El fet aquest d'estar sempre esperant alguna cosa, i en canvi el protagonista sí que li passa una cosa que potser no se l'esperava ni la buscava, però que sí que li canvia la vida.
Sí, perquè una mica, com totes les novel·les, parla de, també de l'atzar i del destí, i la vida de la gent és així, la vida és un esperar contínuament alguna cosa que passi, que sembla que ha de passar allò que ens ha d'anar tan bé, i mentrestant la vida va passant i potser allò no arriba a passar mai, i mentrestant passen coses dolentes o passen coses bones que no havíem esperat. Jo crec que la idea d'aquesta novel·la també és una metàfora del que és la vida per la gent.
De fet, és molt maco el títol, no sé si el tenies clar o el títol és una cosa que s'acostuma a posar al final.
Ui, jo normalment sempre poso títols molt llargs i acostumo a tenir-los clars, però en aquest cas jo treballava amb un títol provisional que era Memòries d'un cambrer, que era un títol una mica nudi,
pràctic,
per anar dient, bé, sé que estic treballant amb aquest. I llavors vaig dir, bé, ara aniré buscant a veure què, i vaig anar buscant diferents opcions, i al final hi havia aquesta, desfent el nus del mocador,
que és molt maco,
la possibilitat de desfent el nus sense el mocador, hi havia diferents possibilitats, i al final ens vam quedar amb aquesta.
El fet de posar una paraula com desfent, que és una acció,
sí,
que està passant, dona com una energia, com un moviment al títol, no? Estàs veient realment com es va desembolicant aquesta,
sí, perquè,
troca dels sentiments, de la nostàlgia.
Sí, perquè de fet la novel·la també té una estructura una mica complexa, encara que sigui molt fàcil de llegir, però l'estructura és complexa perquè fa salts endavant, enrere, fins i tot cap al futur, i llavors és la idea aquesta d'anar desfent, o sigui, el mateix anar explicant ja es va desfent, i es va fent, perquè això que has dit abans de que era una novel·la nostàlgica o sobre la nostàlgia, la meva idea era que, o sigui, crear uns personatges i un lloc per després tenir-ne nostàlgia, però fer-ho créixer tot alhora. És a dir, el mateix anar presentant els personatges i ja avisar que aviat sentirem nostàlgia d'ells, perquè això està condemnat a desaparèixer, i anar fent aquestes
reflexions. Anem repassant l'últim llibre del Ramon R, Desfent el nus del mocador, i escoltem també cançons que es mencionen al llarg d'aquesta primera novel·la, perquè tu havies escrit, no sé si és ben bé un llibre de viatges, aquest de A Bòsnia ens trobarem.
Sí.
I has estat a Bòsnia?
Sí, sí.
I és un llibre de viatges.
És un, sí, és un llibre que explica la meva estada a Bòsnia anys després de la guerra, amb uns bosnians que són amics meus i que em van portant pels llocs on hi ha hagut el conflicte i em van explicant doncs les coses que senten, les que han vist, les que han pensat.
Hem comentat també els llibres de relats elogiats per diferents crítics i revistes. I com ha estat el procés de fer la novel·la? T'has sentit més lliure? És més complicat? Potser la trama no és tan important i ho són més els personatges? Ho dic perquè hem llegit que dius que a vegades treballes sense un guió previ. Suposo que mentre vas escrivint potser sí que
sí,
et van inspirant, però no sé si has necessitat a l'hora de tancar el final, després reconstruir una mica el que passava perquè quedés tot més lligat.
A veure,
el pas del relat a novel·la, com ha
sí,
anat?
Sí, una mica els meus llibres de relats ja tenen un lligam que és una mica més feble que en una novel·la, però molta gent ja m'ho deia, aquest conjunt de contes que els lligues entre ells, fas un pas més i serà una novel·la. I una mica ja tenia el repte aquest de dir sí. O sigui, la meva manera d'escriure és així com en relats, com en fragments, i per tant, però en aquest cas tenia clar que havia de ser una novel·la-novel·la, és a dir, que havia de tenir un argument i que s'havia de poder explicar. És a dir, aquesta novel·la es pot explicar, pots dir, mira, va d'això, d'allò i d'allò. I el que vaig fer és pensar, doncs, ja amb la idea de que fos una novel·la, per tant, ja anar seguint una línia, però anar posant històries al voltant, que en el fons potser és al revés de l'altre. És una novel·la que està formada per contes o petites històries que s'entrellacen, també. No sé, no crec que sigui tan diferent.
Però tu no t'has fet un esquema... Quan la vas començar a escriure, sabies com acabava?
No.
Això t'ho va portant al procés intuïtiu d'escriptura.
Sí. No, cap a la meitat o així sí que vaig pensar, això ha d'anar per aquí... És a dir, per mi, escriure és com un descobriment per mi mateix. I per això ho trobo divertit i emocionant. És a dir, jo m'hi poso i vaig veient els personatges cap on em porten i, home, sí que has de pensar que això ha de quadrar i arriba un moment que has de deixar d'anar a les palpentes i has de començar a saber on vas. Però això de que des del principi no, l'únic que tenia clar era això, que seria un bar de carretera, que hi haurien personatges que entrarien i sortirien i que hi hauria algú que explicaria això, que segurament seria el barman. És l'únic que tenia clar, però no sabia com acabaria tot plegat. Llavors ho vas veient perquè a vegades els personatges ells sols fan un comentari i et donen la pista, encara que sembli broma, però els personatges van una mica pel seu compte.
La història té vida pròpia, també.
Sí, sí.
Hi ha moltes descripcions, hi ha també els pensaments que van brollant, hi ha un intent de fer un llenguatge doncs, tot molt espontani, com un fluir de consciència, sense arribar a límits surrealistes, però un fluir de consciència d'aquest personatge, que a vegades parla d'un sentiment de culpa que està com molt ben explicat. Jo fins i tot m'he plantejat, bé, el Ramon R. treballa de cambrer a temps parcial, no li han desfigurat mai la cara, afortunadament, però no sé si d'una manera simbòlica doncs t'han destrossat alguna cosa i a través de la literatura doncs
no,
fas
no,
això
no,
que fa
no,
aquest cambrer, et tanques i escrius.
No, és el sentiment de culpa tots el portem, jo crec que és això que diuen el pecat original, tots el portem a dins, el que passa que a vegades trobem excuses per expressar-lo i a vegades no. Et trobaràs moltes vegades amb petits accidents domèstics o coses que algú se sent culpable d'haver fet alguna cosa o d'haver deixat fer alguna cosa que ha provocat un mal a algú. Llavors aquest sentiment jo crec que és molt humà i que està molt extès, a vegades és molt greu perquè el que ha passat és molt greu, i és una cosa que a mi sempre m'ha interessat veure això, no? Com es pot lluitar contra això i com es pot treballar aquest sentiment de culpa, que en realitat és mentida, perquè ningú fa mal, o quasi ningú fa mal, volguent-ho, encara que sigui un accident. I llavors, jo no he patit això per sort, però m'agradava saber, intentar pensar com un personatge que li ha passat alguna cosa greu intenta sortir-se'n. I una mica vaig pensar que escrivint i potser comunicant-se amb la gent, perquè ell també coneix gent, després de l'accident, coneix gent nova, i aquesta gent nova li aporta coses... I una mica em vaig imaginar una possible sortida però potser n'hi ha d'altres, crec, no sé.
Volem destacar també la riquesa lèxica del llibre, les manyagues, això sí que són com les carícies, es diu més cap al nord de Catalunya, el sol enllaganyat, o de fet històries com la flistassada al cul, per dir com una pantuflada, no? Busques aquesta riquesa.
A veure, no és que busqui. Jo no, normalment no agafo el diccionari, el Cuber o no sé quin, i busco alguna paraula així rara, sinó que jo quan m'imagino el personatge m'imagino com parla. I per exemple en aquest cas de la Flistassada, que és la gitana Teodomira la que parla així, doncs la veig com una dona molt, molt del terròs, i penso que ella no diria mai depèn de quines coses, per tant li poso a la parla que jo crec que ella faria servir. Però normalment quan faig servir una paraula, per estranya que sigui, és perquè jo la trobo natural, perquè l'he sentit al meu voltant i perquè a mi em diu alguna cosa. Vull dir, no faig allò de reinventar o de treure paraules. I després he detectat que molta gent que parla un català més estàndard i així, quan les troba les reconeix, o perquè les ha sentit a casa, o perquè... i els hi provoca una certa alegria. I això m'agrada, perquè penso que és recuperar un patrimoni, però no és aquesta la idea principal, però alhora és que les paraules tenen molta força i a vegades ens limitem a unes quantes i ens deixem perdre l'expressivitat que tenen moltes, moltíssimes paraules.
La Montse Virgili aquesta tarda, bona nit i benvinguda, Montse.
Hola.
Parlant de Desfent el nus del mocador, aquesta novel·la del Ramon R, deies que el protagonista és com una mena de Cyrano, que de fet doncs està una mica incapacitat per seduir a les dones amb el seu aspecte físic,
a mi m'agrada la
però
idea
que té
aquesta,
la vena literària.
Però que té la literatura de part seva i llavors doncs es pot permetre tindre un nas gros, no? Que en aquest cas seria una cara desfigurada.
Jo, és una mica un Cyrano. Una
home, no se m'havia acudit, però trobo que està ben pensat. Sí.
Jo pensava en això, pensava en Cyrano.
Que de fet és algú que tampoc ha llegit molt al llarg de la vida, però això no vol dir que en un moment de la teva vida no puguis donar-te aquesta oportunitat de posar-te en la literatura.
Sí, de fet ell és com un tema que sempre té pendent. Ell ha més o menys estudiat, representa el batxillerat i això, i veu que li agrada molt la literatura, però és una cosa que la va aparcant, i llavors arriba un moment que troba el moment de dedicar-s'hi.
Però això li passa a molta gent.
I tant.
1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, primera. Hi ha diverses i feixos.
Jo no tinc carnet de cotxe, però em sembla que no em toca anar a primera, ara em toca anar a cinquena, diguéssim, apurant. La cosa és que ara toquen les preguntes així d'allò
de cinquena.
De cinquena. Escolta, aquí en aquesta novel·la hi ha molt mam, hi ha molt alcohol. Tu també ho fas, això, per escriure allò de que una copita, com deia Umbral, lo veo todo más claro?
No, alguna cerveseta, però no. Per exemple, no bec mai alcohol fort, no en bec mai. Ara, cervesetes, la veritat és que sí, alguna de tant en tant.
Absenta com Baudelaire, no? Una cosa més light.
No, més d'estar per casa. Soc pare de família, també. He de pensar...
Com a client, et trobaríem a l'Abeurador o en aquest bar de carretera, o ets una mica més delicat?
No, m'agraden aquests llocs, m'agraden, m'atrauen molt aquests llocs així una mica que... Això que ara en diuen friquis o no sé què. Llocs que on hi volta gent especial m'agraden. Uh-huh. Sí, sí.
M'agrada molt això que vas repetint durant bona part de la novel·la, això del temps del vi calent, i de casualitat coincideix amb la meva joventut perduda. Això del vi calent, tenies una sueca quan eres jove?
No, és que quan jo era petit i una mica jove, sabia de gent que bevia vi calent a casa, no? Allò un avi o una tieta...
Perquè feia fred, ara amb el canvi climàtic...
Sí, estaven molt aficionats al vi calent. I llavors, a algun se li acudia anar a un bar i demanar que li escalfessin el vi amb el vapor de la cafetera. Uh-huh. I no sé, trobava que era com un xoc entre el vi calent, que és un beure una mica antiquíssim, per no dir alguna cosa, i això del vapor de la cafetera ho trobava com maco, no sé.
Sí, allò de posar en vim graciós de totes aquestes barreges de... sí, que ara ja et miren amb cara de... mm?
Sí, perquè si algú demana un vi calent, realment se'l miraran molt malament, eh? Perquè,
sí, sí, o un suau, que és la meva terra, que fan cafè amb graciosa, sí, que això és com... Què m'estàs explicant?
Sí, sí, sí.
També més declaracions, més corrupteles que hem trobat al llibre, podríem
corrupteles,
dir. Corrupteles. Diu, en un moment, el personatge, farem veure què és el personatge, diu, l'acumulació de dones sortint apressadament de les nostres vides és una cosa que qui no ha patit no ho pot comprendre. A vegades les dones s'esfumen elles soles o s'escampen com la boira, però d'altres tanquen la porta de cop i fan ballar la casa fins als fonaments. Explicacions, a veure...
Mira, jo volia deixar clar que aquest home, el protagonista o el narrador, ha tingut moltes dones, però tampoc volia que donar-li la imatge del gran Don Joan, sinó que és un paio que em sembla que les noies no l'aguanten gaire estona, uh-huh, i per tant ell pot parlar. Però també volia que es veiés que era un tio sensible, i per això dic, bé, et van sortint noies de la teva vida, però sembla que no t'afecta, però n'hi ha que et destrossen la vida, bueno, o que et fan molt mal.
És que és un cirano, cada cop ho veig més clar. Bromes estúpides, no? Clar, segur que algú t'ha preguntat, això de Ramon R, quan faràs la novel·la que es digui La Desferra? O Ramon R s'escriu amb R, m'imagino, quantes conyes de petit amb aquestes coses?
I R que R.
R que R.
No, de petit, bueno, alguna vegada m'han dit J,
sí,
i alguna vegada m'han dit S. Però, com a lletres, les lletres, eh?
Ah.
I havia treballat en una redacció d'un setmanari i sempre em deien S, S. I no, el que jugàvem amb els meus cosins era quan teníem, per exemple, 4 anys, érem l'R4, saps, els cotxes Renault? Uh-huh. Quan teníem 5, l'R5, quan teníem 6, l'R6 i quan teníem 7, l'R7. Però aquests cotxes ara ja ningú sap què són.
Yeah.
I l'R8.
També pots fer una novel·la que sigui novel·la N, no? Oh, clar, és que els jocs són immensos.
Sí,
jo és
sí,
que jo al principi li preguntava a la Txell, vols dir que no és
un pseudònim?
Perquè si és un pseudònim, sí, m'agrada tant. Es fan ben trobar.
Sí, això també hi ha gent que m'ho diu. Que, sí. Què amaga aquesta R? Que et dius Ramon Rodríguez o Ramon...
No, després vam veure Robert, que aquí es veu que a la casa n'hi ha molts de R's.
Sí, a la Montse R.
Sí, mm-hmm, que és família.
No, no, ah, però sí que m'hi he fixat.
Mhm.
I, bueno, hi ha erres de tota mena. Avui he rebut un e-mail d'unes noies de Mataró, que potser ara, mira, que potser que casualment m'estan escoltant, que tenen unes mudances que es diuen mudances R, i van veure, a no sé on, a internet, en algun diari digital, el meu nom i que havia publicat aquesta novel·la, i s'han afanyat a voler saber si som família. Però sembla que no.
Sembla que les mudances te les hauràs de pagar tu.
Sí, me les hauré de pagar jo.
Home, potser si envia un carregament de llibres...
A mi hi ha un personatge que m'agrada especialment d'aquesta novel·la, que és el Bernis, i que m'encanta quan... Això és una mica... Si hem trobat un Cyrano, jo ara aquí he trobat un Francesc Pujols, perquè jo m'ho invento tot,
no? Ah, sí?
No?
El Francesc Pujols.
I llavors ell és el Bernis aquest que diu... Va dir que aquesta era la grandesa del nostre país, que cada casa, dins de cada cuina, sota cada pedra, hi ha un poeta, i que això no passa enlloc més del món. Els antípodes, va dir el Bernis emocionat, els antípodes, tot és anglès, un anglès amb accent d'allà, s'entén, però, i el maorí, on coi el tenen el maorí? A les oficines de turisme? Això de que ell, el protagonista, li ensenya uns poemes, i ell s'emociona, els fotocopia... No? I a mi em va agradar la idea aquesta, com d'aquest home, que amb aquesta cosa així popular, no? Doncs li diu... Aquí, cada sota una pedra, tenim un poeta, no? Una mica com el Francesc Pujols.
És que és veritat. Jo en conec no sé pas quants de poetes. I al meu poble, que som poquíssima gent, a Santa Eulàlia de Puigoriol, al Lluçanès, ho dic perquè, si algú dubta, que quedi clar.
Això m'agrada.
Tot i que vaig néixer a Vic, però va ser per atzar. Doncs a Santa Eulàlia de Puigoriol, al Lluçanès, fan una festa dels exveïns, que es troba gent que havia viscut per allà fa molts anys, i sempre hi han 4 o 5 poetes que porten poemes fotocopiats per repartir la gent. Hi ha, però és que és, sí, jo crec que al meu poble hi ha més poetes per metre quadrat que... D'acord que alguns han hagut de marxar, però... I això ho he vist perquè ho crec que és, que a Catalunya existeix això. Hi ha aquesta mena de poesia dels picarols i les muntanyes i tot això que molta gent s'hi atreveix i que ben fet que fan, i jo crec que n'hi ha molts.
O sigui, que com deia Francesc Pujols, arribarà un dia que només direm que som catalans
i ho tindrem tot,
i ho tindrem
pagat.
Tot pagat, doncs sí, ja sí. Està. Una mica anava per aquí la cosa.
Doncs, Gili, molt bé, fem la recomanació d'aquest llibre, del Ramon Herrera, Desfent el nus del mocador, editat per la Magrana, un llibre que potser amb el temps també es traduirà, ja es veurà com està
si el tema de les traduccions.
Ai, gràcies, eh?
Perquè, escolta, puc ser una mica...
No, no? No. digues.
Sí, sigues,
que és que aquest any han passat molts llibres per aquí.
Premiats,
i
vols dir?
Premiats, que no m'han agradat gaire, per no dir gens. I doneu-li un premi, Ramon Herrera, sisplau.
Ai, gràcies, moltes gràcies.
No li han agradat tant, deixem-ho
veus,
així.
No ha sigut tot el cal i borroca que podia ser.
Home,
és que amb aquest llibre jo no m'hauria atrevit a presentar-me un premi.
No sé, per?
No
sé si...
No, perquè és un noi humil.
No, bueno, sí, una mica sí. Però jo crec que els premis literaris tenen una mica com un format, com una mena de cosa, no? Perquè, clar, el jurat és... diverses persones s'han de posar d'acord, i jo penso que quan fas un llibre una mica així alternatiu, per dir-ho d'alguna manera, els premis no hi vagis, no ho sé.
Esperem que es trenqui aquesta
dinàmica.
Farem
el premi Cabaret Elèctric.
Però el gran premi és els lectors.
Sí, i tant que sí.
Vinga.
Us recomanem, gràcies Ramon Herrera, fins la pròxima, i Virgili, bona Setmana Santa, eh?
Sí, a missa.
Vinga, que vagi bé.
ICAT FM, per ràdio i per internet.